imprimir, contes, dibuixar, papir, escriure, pensar, escriptora, somiar, sucar la ploma al cor, paper, diari, pantalles, llum, silencis, lectora, llibres, prestatgeries, premsa, mirades, llapis, poemes, editor, tintes... Llegir, bibliotecari, sedars, novel·les, discursos, cartes, premis, llibreter, poeta, dibuixant, nits, editorial, revista, llibreria, lector, tu, jo. Un munt de paraules, un munt d'oficis, un munt de mans per a fer possible el llibre que llegeixes, que llegim, que comentem, que estimem. Quins són els oficis del llibre? Com són els artesans del llibre? Sigueu molt benvinguts al programa Els oficis del llibre, una producció de Judit Covenya Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
Bon migdia a tothom. Ja esteu fent el vermut? Encara no? Doncs mireu, per acompanyar-los parlarem i parlarem dels oficis del llibre. Cada diumenge, un editor, un llibreter, una escriptora o escriptor, la bibliotecària, el qui tradueix, o un camaqueta, seran aquí amb nosaltres. Un tas d'oficis, propostes de lectura per grans i per petits, amb ofici dels llibres. Avui, engeguem amb la presència de l'editora i llibretera Gemma García. Bon dia, Gemma.
Bon dia, moltes gràcies.
Benvinguda a l'estrena d'aquest Els oficis del llibre, que pretenem sigui una mica la presentació de tots els oficis o la gent que va vinculada a aquest fet, no? El llibre, aquest objecte que tots tenim per casa. I volíem començar amb una persona que és editora, per tant que està a l'inici, i que és llibretera, que està com quasi bé al final, no? Abans de que rebem el llibre a casa, perquè ens expliquis una mica i ens posis en antecedents de què vol dir això d'editar. Jo em permeto una petita lectura d'en Narcís Genís, que en el seu blog fa un temps escrivia: "La vitel·la és un pergamí de qualitat fabricat amb pell de vedell molt jove. Diuen que la majoria de les obres de l'edat mitjana es feien amb aquest material i que 45 dels 180 exemplars de la Bíblia de Gutenberg van ser impresos en vitel·la. Aquest pergamí representa l'inici de la galàxia Gutenberg, de l'era de la impremta. Per tant, malgrat el que es digués, ben viva. I d'aquí, precisament, el nom de vitel·la. Fa poc això era arrel de que obríssiu la llibreria, però vitel·la també és el nom de la teva editorial, oi?
Sí, sí, sí.
Editora i llibretera, com es conjuguen aquests dos oficis?
Home, és molt fàcil conjugar-los, perquè tant una cosa com l'altra surten i sobreviuen d'un amor gran pels llibres. Per tant, poder viure el món del llibre, el llibre com a objecte, des de l'inici, com deies tu fa un moment, des de la creació, des de que surt una proposta de fer un llibre, fins poder-lo comentar amb la persona que l'està comprant, per aquí, doncs és... són 20 de les 24 hores de la meva vida, gairebé.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I com va néixer la idea? Per què vas crear l'editorial? Comencem per al principi.
Sí.
D'on ve aquest somni?
A veure, l'editorial neix, diguem-ne, la idea, a partir d'un projecte, d'una proposta de projecte que ens vam fer a la universitat, quan jo estava treballant a la universitat. Jo hi treballo fins al 2006, que és quan es crea l'editorial, i de cop i volta ens arriba una proposta. Estava en un centre, vaig estar molts anys treballant a la biblioteca de la universitat, i els últims anys estava treballant en un centre de recerca de filologia, l'Institut de Llengua i Cultures Catalanes, i ens arriba una proposta de digitalització d'una obra, una magna obra, que és el Manual del Librero hispanoamericano, em sembla que es diu així, ara ja no recordo, però fa molts anys, de l'Antonio Palau i Dulcet. Llavors arriba la proposta aquesta de digitalitzar. Aquesta obra és una obra en 28 volums que aquest senyor es va dedicar a fer. I, de fet, és un inventari de tot el que es va publicar a Espanya i a l'Amèrica Llatina des del naixement de la impremta, és a dir, el
4 llibres.
Exacte, el 1440 fins l'any 45, que és quan tanca, diguem-ne, ell aquesta edició. Llavors arriba aquesta proposta, llavors hi ha un equip investigador, que és el que l'ha de dur a terme, però em proposen que jo me n'ocupi de tota la part tècnica. Llavors, jo, evidentment, amb això em va entusiasmar, m'hi vaig posar, i vaig veure que tenia un dèficit, diguem-ne, de formació per poder després prendre decisions tècniques, no? I decideixo apuntar-me a un postgrau d'edició espanyola, perquè això era tot era espanyol, d'edició espanyola a la Pompeu Fabra. Llavors faig aquest postgrau i la veritat és que m'entusiasma, m'agrada molt, i entro molt de ple, comencem a treballar aquest projecte, i l'any següent decideixo apuntar-me al màster d'edició, i aquí ja m'acabo d'entusiasmar. La veritat és que quan m'apunto al màster, quan faig el màster d'edició, de fet, jo ja tot el que vaig fent en aquell màster, de fet, ja és la creació d'Edicions Vitela. És a dir, el logo, tal com neix Edicions Vitela, aprofito el màster aquest per anar-lo treballant.
Va ser com l'exercici.
Exacte.
Aquest que... Però el teu es pot veure. El teu exercici deu estar fet i publicat, eh?
Sí, sí, sí.
I a més és real, que és una editorial de debò. Quants llibres heu editat fins ara?
A veure,
aquests anys.
Tenim una seixantena de llibres, el que no tots estan en catàleg, perquè nosaltres, a banda de les col·leccions que tenim com a editorial, fem també serveis editorials. Per tant, nosaltres, des de l'inici, hem treballat molt per institucions, ajuntaments...
I tradueixen-se a l'esperanto, és a dir, perquè tothom ho entengui. Què són serveis editorials? Què fa un editorial? A més de maquetar, rebre... llibres en projecte, decidir tirar-ne endavant alguns...
Sí,
com es fa tot això? Sí. Quin és el procés?
Home, el procés és, si el llibre és del teu catàleg, ets tu qui fas les propostes normalment, o bé t'arriben a tu propostes i tu decideixes si allò portarà el segell Edicions Vitela o no. Serveis editorials és que són institucions o empreses que et venen a buscar tu perquè ells tenen la idea, la financen ells... I llavors tu el que fas és la feina tècnica d'editor, diguem-ne. Llavors aquesta és la diferència. Una cosa és quan tu finances i tu tries i tu decideixes què vols editar i com ho vols editar-ho, i l'altra cosa és quan et fan l'encàrrec d'edició.
I aquí decideixes paper, com anirà, si va amb dibuixos o sense...
Sí, tot.
Qui et fa els dissenys...
Tant d'una manera com d'una altra, quan et venen a buscar ets tu qui decideixes, o sigui, ets tu qui fas el projecte tècnic, la tipografia, el paper, el tipus de... Fins i tot el tipus de llibre que ha de ser. Ells et diuen, volem fer un llibre sobre això. I tu dius, bueno, doncs un llibre sobre això, en el vostre context, ha de ser doncs, un llibre petit, ha de ser un llibre gros, ha de ser un llibre tapa dura, ha de ser un llibre tapa tova, i per tant vas...
Quant de temps es pot trigar des de que t'arriba a la taula una proposta fins que allò es converteix en un llibre?
Depèn. Pots fer-lo molt, molt, molt ràpid, treballant de matí, tard i nit, si és necessari, i pots doncs, anar fent la idea, si ells, per exemple, si és un encàrrec, si et diuen, això ho necessitem doncs, pel mes de juny, i tu t'ho donen al gener, doncs ho fas durar fins al juny, diguem-ne, perquè mentre vas pensant coses, vas fent propostes, vas fent... Ara, si és una cosa que et diuen, això ho necessitem per la setmana que ve, doncs també sortirà
fons,
la setmana
no?
que ve.
I la llibreria? Perquè la gestió de la llibreria és molt diferent.
Sí.
Del que és la gestió d'un editorial. Com sorgeix de dir, també m'hi embranco, com decideixes, m'instal·lo, m'hi poso a l'escala,
sí.
Per veïnatge, perquè és a prop, com va tot aquest...
La llibreria sorgeix amb un sopar familiar. O sigui, la idea surt amb un sopar familiar, en el qual comentem que tanquen l'única llibreria que hi havia a l'escala. Llavors, quan vam veure que tancàvem l'única llibreria que hi havia a l'escala, per nosaltres, és a dir, per la família, era com si ens tanquessin al forn. Vull dir, i algú va dir, ostres, és que un poble sense forn o sense llibreria no és poble. I llavors allà, en el sopar, estàvem contents, era un sopar d'estiu, i vam decidir, escolta, i si muntem una nosaltres? I va sortir així, vull dir, això, el sopar aquest té lloc a l'estiu i el mes d'octubre, el 31 d'octubre, obríem la llibreria.
Bona època. Bona època per anar. I ara esteu preparant Sant Jordi a tutiplen, no?
Sí.
Perquè d'aquí no res, ja hi som, o sigui que deveu fer allò, aquells encàrrecs mastodòntics de caixes i caixes.
Sí, de fet, Sant Jordi es comença a preparar...
Com es prepara? Com es presenta?
Sant Jordi es comença a preparar la setmana després de Reis.
Sí,
la setmana després de Reis ja tot el món editorial ja està totalment abocat a Sant Jordi i nosaltres, de fet, ja comencem a fer comandes a partir del mes de febrer.
Uh-huh.
Llavors és una mica una rifa, perquè no saps encara quins títols seran els que despuntaran, quins títols seran les grans apostes editorials, però es comença així.
Sí, i hi ha molta feina física també, darrere.
Sí,
molta
sí.
De pensar i de calibrar, però molta feina física de remenar volums i caixes. En aquests moments, en el panorama editorial català, com el veus? Perquè sembla que agafa embranzida el naixement continu de petites editorials, microeditorials, edicions també online, des de la teva cadira, és a dir, que hi ets una mica més a prop i a dins. Com el veus?
A veure, hi ha una part positiva que és el naixement de les petites editorials, i jo sóc molt defensora com a directora d'una petita editorial, sóc molt defensora, més a més en un moment on el que eren els grans segells catalans estan tots agrupats sota un sol grup, que és un grup que està, bueno, que és de planeta, diguem-ne, i per tant que les petites editorials tenen una feina molt important a fer, que és omplir aquests nichos d'aquestes necessitats, i a més estan sortint obres realment boníssimes,
molt bones,
molt bones, i que a més és molt i guardonades, vull dir, que estan molt premiades. Això és per una banda. En aquest punt estic absolutament d'acord i sóc una defensora total absoluta. El tema de l'autoedició. El tema de l'autoedició... estan sortint obres molt dolentes.
Clar.
Molt dolentes.
Perquè
en
no hi ha
sentit.
Tria, no?
No hi ha tria.
M'imagino, no hi ha...
L'editor és el mateix autor. Normalment sol ser sempre una primera novel·la i és com si volguéssim nedar d'aquí fins a les Medes la primera vegada que aprenem a nedar. I llavors, clar, estem omplint el mercat d'obres que tenen molt curta durada. Moltes, la veritat és que potser no caldria que s'editessin. I a més, ens estem carregant també una mica tot el que és la cadena. Això que comentaves tu a l'inici, no? Des del naixement del llibre, el món editorial, fins a la llibreria, hi ha tota una cadena. Entre mig també hi ha els comercials, els distribuïdors, els crítics literaris, hi ha tota una sèrie de gent importantíssima que ens ajuden a vestir tot aquest món, doncs, d'una manera molt digna
sòlida.
Sí.
I tu creus que això s'està carregant?
Jo crec que això...
El tema de la distribució, en un moment donat, a dins del món editorial i també de les llibreries, va ser com la distribució agafava el gran pes, feia desequilibrar el que era el món i la xarxa de les llibreries, grans i petites, no? També vam tenir totes aquelles crisis de...
Sí.
Si podem comprar els llibres al Carrefour, la llibreria que té al darrere un llibreter, una llibretera que t'explica, que et comenta, que et proposa, que et dona arguments, s'acabarà. Finalment això s'ha més o menys girat. Evidentment, els grans superfícies segueixen fent, no de llibreter, sinó de vendre bulto, qualsevol cosa, llibres també, però les llibreries que tenen una bona línia al darrere segueixen.
Sí.
Amb dificultats, imagino.
Sí,
que fàcil no és pas.
No. A veure, hi ha una cosa que estaria molt bé que tothom ho sapigués, que el llibre, tant el preu, és exactament el mateix. En una llibreria en la qual te l'expliquen, t'expliquen les crítiques com han anat, t'expliquen què més ha fet aquell autor, t'expliquen una mica tot el que té a veure amb aquell llibre que estàs comprant, a més te l'emboliquen... que si el compres a pes en un supermercat. El preu del llibre és exactament el mateix. Aquí tenim, per sort, tenim la llei del preu fix, que això fa doncs, que monstres com Amazon, doncs que a llocs tan importants com Anglaterra, amb una tradició llibresca impressionant, doncs moltes llibreries antigues i molt bones s'hagin hagut de tancar. Aquí això, diguem-ne, a nosaltres ens protegeix. Per tant, en aquest sentit, tots juguem amb el, amb, doncs, amb les mateixes cartes.
Això està bé. I en aquesta mena de... aquesta Catalunya republicana que s'albira, encara que l'albirem una mica més enllà i ens costarà una mica més d'esforç, sembla ser, pel que fa al món de la cultura i tot aquest món en el que ens movem i que volta al voltant de la lletra impresa, quin seria el desig que s'acomplís aquí, al voltant de... el llibre, El llibre dins d'això. Quines polítiques, si tu hi poguessis incidir?
Quines polítiques?
Quines línies?
Sí. A veure, va, jo crec que no és diferent del que pugui demanar algú del món del teatre pel teatre o del món del cinema pel cinema. Sí. Home, a veure, s'hi ha de donar molt de suport institucional. És a dir, el llibre no és només un objecte com a tal, que és preciós i que mimem i que tot això, sinó que, a més, és una font de coneixement, necessària i bàsica per l'educació, doncs, de tot un país i de tot el món. Per tant, un bon govern, un govern progressista, un govern que cregui, doncs, amb les llibertats, ha de tenir molt present que són elements culturals necessaris per qualsevol cosa. És a dir, si la funció és que l'home pensi, i que pensi bé, el que ha de fer és llegir. I, per tant, en aquest sentit, sí que hauria d'haver-hi unes polítiques serioses molt potents i molt enfocades, per una banda, de suport a la gent que estem treballant en tot aquest món, però també de molta incidència en el món de l'educació.
Directament.
Directament. És a dir, la lectura és una cosa que té una part important, que és l'hàbit. Si tu no agafes mai l'hàbit, llegiràs un dia, llegiràs dos,
però després ho deixaràs.
Exacte, allò no formarà part del teu món. Hi ha una part que és molt important i en aquest sentit sí que el suport hauria de ser bidireccional, no només a les empreses, editorials i llibreries, sinó...
Fer una taca més ampla.
Exacte.
I la política que s'ha fet fins ara, amb educació, per exemple, allò de les llistes de llibres per llegir, tu la valores en positiu? A mitges,
Té una mica de tot.
Per què?
Té una mica de tot. Hi ha coses que s'han fet molt bé.
Hi ha coses que s'han fet molt bé des de la meu punt de vista, no? Coses que s'han fet molt bé i d'altres que aquells llistats a vegades han restat en lloc de sumar.
Exacte. Sí, sí. Jo t'ho deixaria parts iguales, gairebé. N'hi ha moltes que estan molt ben fetes, és a dir, de suport a biblioteques escolars, de fer comissions perquè realment s'avaluïn els llibres que realment cal potenciar, d'omplir aquests espais i, a més, facilitar, doncs, tota la feina, bibliotecaris i bibliotecàries i tota la gent que està al voltant d'aquest món. Després, clar, hi ha l'altra part, diguem-ne, hi ha la creu, que és, de vegades aquestes llistes es fan més en funció dels gustos, per exemple, de la gent que va a les biblioteques, que no, doncs, dels llibres necessaris que haurien de tenir les biblioteques. I en aquest sentit sí que penso que s'hauria de fer avaluacions, potser amb comissions més amples, de gent de diferents sectors, però en tot cas, en el nostre cas concret, en el nostre país, seria important que les grans obres catalanes estiguessin a totes les biblioteques. I això vol dir diners, que potser, una inversió de diners, que potser no a l'hora de comptar els préstecs que es fan, doncs potser no seran tan equitatius. Però és bàsic que les nostres biblioteques tinguin uns fons
importants
del que és tots els clàssics.
Els clàssics nostres. Si dona, fa més difícils els reptes, com aquests que tu has emprès?
Potser aquí et parlaria més com a empresària, que no, diguem-ne, ja més com a llibretera i com a editorial. Sí. És que amb les dues coses ets empresària, no? Home, sí. Sí. Per què enganyar-nos? Sí, sí,
encara.
Sí. Encara ara hi ha moltes coses que sí, que notes moltes vegades, doncs, que ho penses, home, doncs si fos home segurament no m'ho dirien d'aquesta manera.
No, se m'escoltaria diferent, no?
Exacte.
Se m'escoltaria.
Sí, sí, sí.
Molts cops.
No, no, encara hi ha feina per fer, en aquest sentit, però vaja, estem pedalant i estem remant en això.
Doncs anirem apretant per aquesta banda. I això es va acabant, el rellotge ens marca que hem d'anar allò finiquitant el programa d'avui. Et volia fer la darrera pregunta que faré a tothom que passi per aquí, que és quins llibres per tu, quins llibres ens aconselles, quins són els llibres que tu diries a ningú li haurien de faltar al capçal del llit? Quins són els teus?
Ostres, m'acabes de fer la pregunta més difícil que em fan sempre i que mai m'he pres. Quins llibres? A veure, és que clar, o causen el tòpic de dir d'allò o causen una cosa molt privada. I per mi per això és una pregunta
doncs
molt...
aquesta tan privada tampoc sí. No passa res si la diem. De fet,
a veure, aquí, doncs, fem-ho fàcil.
Aquí farem allò. En donarem a triar i no seran el best-seller del mes, sinó a la millor que ens estem llegint, el que ens ha dit el veí que li ha fet gràcia.
Mira, fem-ho fàcil. Et dic els dos llibres que estic llegint ara, avui, aquests dies. Un és Magda, de Meike Zierbogel. És un llibre d'una editorial petita que es diu Edició Editorial Les Hores i és una petita joia, és un llibre molt petitet i la veritat és que és una petita joia, és un llibre molt bonic, és un llibre... que estaria en la línia de l'Strout i d'aquestes escriptores doncs, que entren a fons en la condició humana. És una història fantàstica. I l'altre llibre és La passió necessària, la primera novel·la d'en Joaquim Tremoleda, que acaba de sortir publicada, i són les dues novel·les que en aquest moment tinc sobre la taula.
Veus? Doncs ja està, era això. Moltíssimes gràcies per haver acceptat aquest diàleg i a parlar-nos sobre tu, sobre aquest ofici del llibre, que és editar, i l'altre, que és vendre llibres i recomanar-los.
Moltes gràcies a tu per convidar-me.
Gràcies. Hola, com anem, Lídia?
Hola, bon dia.
Aquí tenim a la Lídia de la biblioteca, que cada setmana... després de l'entrevista ens vindrà a explicar com van els clubs de lectura. Quants en tenim? En tenim un de novel·la i un de teatre, oi?
Doncs sí, en tenim dos. La veritat és que estem molt contentes dels dos grups. Fins i tot tenim llista d'espera i la gent ens demana que en creem més. El que passa que és un tema una miqueta complicat per diferents factors.
Per feina, per... lloc,
bueno, primera per l'hora de tenir un conductor, per temps, per poder-ho fer, pels lots que s'han de demanar, que no és tan fàcil tampoc de trobar. Bé, són diferents factors que influeixen a que sigui més complicat.
Molt bé, com que aquest és el primer programa d'un seguit, que esperem que siguin molts, dels oficis dels llibres, explicarem una miqueta en què consisteix un club de lectura dins de la biblioteca, la vostra, per exemple.
A veure.
Després parlarem concretament del de novel·la avui, però el club de lectura en què consisteix?
El grup de lectura doncs, és una trobada amb un grup de gent doncs, que prèviament ja s'han inscrit per formar en part. És una trobada d'aquest grup, als quals els hi proporcionem el llibre, que també estan previstos, que s'han de llegir cada mes, els hi proporcionem un llibre a cada usuari, i durant aquest mes aquesta gent se'l llegeixen a casa i un cop doncs, s'han llegit el llibre, ja quedem un dia prèviament i aquest dia entre tots es comenta, es fa un comentari del llibre, es fa una introducció per part del conductor del grup i llavors entre tots doncs, comentem el llibre.
I el conductor del grup sou vosaltres mateixes, les bibliotecàries, o convideu
doncs,
algú de
fora? No, en el nostre cas són... la Margarida Vidal i en el grup de lectura de novel·la i llavors l'Anna Casas en el grup de lectura de teatre. I puntualment, doncs, si tenim ocasió, ve l'autor a comentar el llibre.
Això deu ser molt interessant per la gent
L'ideal seria que pogués venir cada mes, però la veritat és que estem molt lluny i a l'hora que ho fem també és complicat, doncs.
Per la gent desplaçar-se.
Exacte.
Per això no hi ajuts...
Sí, hi ha algun ajut per part de l'Institut d'Estudis Catalans, alguna vegada doncs, subvencionen que te vingui algun autor, i també per part del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona. El problema és que la majoria viuen a Barcelona i llavors haver de venir un dijous o un dimarts a la nit, doncs es fa difícil.
Molt bé, doncs passem a matar com va el club de novel·la. Ens expliques com ho tenim, això?
Sí, el grup de lectura de novel·la es va iniciar l'any 2006 a partir de d'una presentació d'un llibre de la Montserrat Vilarmau, que és una escriptora que té una casa de segona residència aquí a l'Escala. Doncs vam presentar el seu llibre i ens vam engrescar en aquell moment amb en Jordi Boix, que li havíem demanat si volia ser el conductor del grup de lectura de novel·la, i ens vam engrescar, doncs, a crear un grup. Una mica en plan de prova, doncs, per saber com funcionaria, però de seguida vam veure que se'ns apuntava un munt de gent i vam dir, doncs, endavant. I a partir d'aquí, doncs, mira, des del 2006 fins ara, que portem 87 novel·les comentades fins a data d'avui. I bé, amb intenció, doncs, de continuar.
I ara mateix amb quina novel·la esteu?
Ara avui, fa 15 dies, havíem d'haver comentat la novel·la de la Judit Pujadó, Les edats perdudes, i es va haver d'anul·lar. I doncs avui, precisament, ens ve la Judit per fer el comentari de la seva novel·la.
Molt bé. Això vol dir, avui, això vol dir que tindreu l'autora per aquí directament.
Sí. Perquè... Llavors, el que fem cada mes, doncs, el dia que l'últim dia que ens trobem, el que fem és repartir-los part del llibre que els hi donem, doncs fem un tríptic on hi ha informació sobre l'autora i informació sobre la novel·la que llegirem, a mode d'introducció del llibre.
I teniu molta gent? Quanta gent hi ha, més o menys, en el club de
novel·la? Ara tenim quasi unes 30 persones apuntades. Dels quals, doncs, que venen a cada comentari solen ser entre 20 i 25.
I tots són escalencs? Hi ha gent que us ve de...
Gairebé tots són escalencs.
Molt bé. Doncs escolta, en seguirem parlant. El proper programa entrarem en el club de lectura de teatre, que em sembla que feu coses força divertides, eh?
Sí. Fem altres activitats relacionades.
Doncs el següent diumenge tornarem amb el Club de Lectura de la Biblioteca parlant del Club de Teatre.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu. Bé, doncs, per anar acabant amb el programa, entrarem a fer-vos unes quantes recomanacions de llibres que, ja us aviso, no són pas les recomanacions de cada setmana, cada mes, de totes les editorials del bestseller que surt. Totes aquestes ja les tenim en els diaris, a la premsa de cada dia o de cada mes. Aquí farem una tria eclèctica, eh? Els llibres que ens agraden, els llibres que ens han agradat de llegir, potser no són l'últim que ha sortit ara mateix. Sí que intentarem que siguin editorials o de gent propera. Les potenciarem una mica. Per això estem, per això fem de lo local un tema global. I bé, comencem per dir-vos que si teniu canalla a casa, hi ha un llibre infantil molt bonic que es diu El llibre més bèstia de les bèsties. És de l'editorial Brau. És un llibre gegant, és un llibre d'aquells per tenir espai, perquè realment és molt i molt gran, amb unes il·lustracions fantàstiques, que us recomanem que demaneu a les vostres llibreries. Està dintre també de la col·lecció Llibres Gegants, i és del Nicolás Alonso i el Carles Arbat. Un altre llibre molt especial d'una editorial instal·lada aquí de fa molt d'anys, una editorial petita però molt gran perquè fa llibres meravella, està en castellà, és un llibre en castellà, però que penso que els que ens agrada l'objecte val la pena de tenir-lo, de buscar-lo. Es diu La història de Genji, de Murasaki Shikibu. És de l'editorial Atalanta i és una joieta. De fet, es diu que és la primera novel·la escrita al segle XI. És considerada el Quixot japonès, escrit per una dona, quan les dones tenien prohibit l'accés a les lletres, i retrata la vida a la cort en aquells moments. Busqueu-lo, potser no el podeu comprar, però segurament en alguna biblioteca hi deu ser, i en més d'una llibreria segurament us el poden trobar. Ni que sigui per fullejar-lo, val la pena. I bé, parlant de l'Empordà, passem a un llibre, també joieta, d'Edicions Idillà, d'un autor que ens agrada força perquè és contemporani nostre, d'aquesta que us parla, tenim una edat similar. Una edat similar no, és molt més jove, em sembla. L'Escafarlata d'Empordà, per llegir-nos i rellegir-nos i veure'ns-hi reflectits o no, amb moltes petites històries, amb poemes molt ben trebats, amb unes descripcions de llocs i persones que val molt la pena de reprendre. I com que la que us parla és poeta, doncs un llibre de poesia jo us recomanaria tenir a casa l'obra poètica completa de la Rosa Leveroni. L'ha fet, l'ha editat Corbert Edicions amb molta cura, amb la cura que hi va posar l'Abraham Moino. I amb això acabem. Fins al diumenge que ve. Feliç vermut! Mm.